Quan arribes als 40, els cabells blancs volen dir que has guanyat en sabidoria. Aquell mal de genoll vol dir que has viscut molt i molt intensament. I potser gastes ulleres de prop, però les coses importants les veus més clar que mai. A nosaltres ens passa. Celebrem el 40 aniversari i ens sentim ben joves. Ràdio Valira, la primera, la d'aquí. 40 anys siguent la banda sonora de la teva vida. Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bon dia i molt bona hora. Passen 5 minuts i mig de les 12 del migdia. Aquí estem, a Ràdio Valira. Tranquilets, no tant, potser... Tampoc no estan tan tranquils a Baix Andorra la Vella perquè tenim els coprínceps. Però per Aja, la visita oficial és del senyor Emmanuel Macron. Hola, Ricky. El Ricky no hi ha anat.
No,
no. Hem de treballar nosaltres.
Clar, clar. Estem aquí treballant, preparant el programa. Ara d'aquí una estoneta vindrà el Lian.
I ens en faràs 4 o 5
cèntims. Què és el que
cèntims.
Us explica cada dia les notícies, el que passa per aquí, el que passa per allà, I ens explicarà una mica, doncs, bueno, que és el que ha fet el senyor Macron des de que va arribar ahir la tarda.
No ha parat. Ara els veiem per Andorra Televisió que s'asseuen, estan al Consell General.
Sí, estava escrivint en un llibre.
Sí, home, clar.
No sé què cony escrivia allà.
Una dedicatòria.
I després...
No, això sempre es fa, un llibre de visites.
És que jo ja deia, dic, ara s'ha de posar a escriure un llibre.
No, home, no. Pensa que això és un pim-pam, això.
I després també s'hi ha assegut allà el
senyor Pentinat, Serrano Pentinat.
El senyor Pentinat també, una dedicatòria aquí al Principat.
Tal dia, el 28 d'abril...
Sí. Jo l'únic que els puc dir, això sí, perquè ho sé, és que ell vol marxar aviat perquè vol veure el partit del PSG a casa.
Ah.
L'està esperant la dona ja...
Que és molt aficionada al futbol, la seva dona, la Brigitte.
Brigitte és molt aficionada al futbol, sí. No tinc ni
idea. Clar, avui hi ha Champions.
Avui hi ha Champions, i
juga el PSG.
Clar, el PSG amb el Bayern de Múnich. Parlant de futbol, vam empatar al final.
És futbol, el que jugueu, vosaltres?
No, no és res. El que juguem és...
Per això em pregunto.
El que juguem nosaltres és a res.
Vol dir espanyol,
sí,
per la gent que no ho sàpiga.
Menys mal d'aquest xicot del Dimitrovic aquest, que va fotre una parada a la primera part i una parada ja pràcticament ja quan s'acabava el partit a la segona, perquè si no, i amb això té raó la Vanguardia, doncs aquest home, Dimitrovic, evita un funeral, que hagués estat un autèntic funeral. Ja ho és, un funeral, sembla mentida, 16 partits sense guanyar, una cosa increïble. I evidentment, doncs, amb el descens, doncs,
amb l'espasa de Mocles aquí celebrant.
A la vista.
Esteu a 3 punts de la zona de descens, no?
Pues mira, no? L'últim és l'Oviedo, que en té 28. El penúltim, el Levante, que té 33, i l'antepenúltim, que són els 3 que baixen, el Sevilla, que de moment en té 34. A partir d'aquí, Mallorca 35, Alavés 36, Girona 38, Elche 38, Espanyol 39, València 39 i Rayo 39. Tu imagina't quin gran panorama que tenim tots plegats. O sigui que ja veurem què passa. Bueno, deixeu-me que us digui que avui és dia 28, que moltes gràcies, 28 d'abril, que moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, com sempre, que ens queden 247 dies per acabar l'any i que fem el programa 2968. I, tal com ja hem dit, només començar el programa, dic, d'aquí un moment vindrà el Lian i ens farà 5 cèntims de la ruta Macron. Perquè, clar, vull dir, està de ruta des que va venir
ahir. Ahir.
Sí, va anar al pas de la casa.
Jo, sí, que jo crec que van tenir fred. Feia un airet.
Sí, sí, sí. Va arribar amb autogiro.
Va arribar amb un helicòpter.
Bueno, amb un autogiro d'aquells. Sí, 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 home, sí, sí, ja t'ho dic jo, que va arribar.
Hola, Liam, què tal, com estàs?
Hola, molt bones, molt bé, molt bé.
Aquí no?
Estem.
Bueno.
El dia amb tot el tema de Macron, que sens dubte doncs, aquests dos dies sí. Són molt importants per Andorra, a més doncs, recordant que havia de venir a l'octubre
sí,
o al novembre, si no m'equivoco, però clar, van haver tots aquests problemes que no sé si el primer ministre, que bueno, no sé quants primers ministres han passat ja per...
A França.
I clar, va tenir tants problemes que dic, ara no puc marxar de França a Andorra de visita, mentre aquí tinc un merder posat.
És veritat, tens raó.
Doncs sí, fem una miqueta de cronologia dels fets.
Bé, què fet el senyor Macron? No sé.
No ha parat, no? No ha parat aquest home.
No ha parat des d'ahir, com dèieu, que va arribar al pas de casa, que de fet havia d'aterrar al comunal d'Andorra a la Vella, però per temes de previsió meteorològica, com que està plovent i tal, suposo que l'helicòpter igual, que això jo no n'entenc gaire, d'aeronaus i tal, però havia, suposo que per pluja i tal, ho van aplaçar al pas, com dèieu, doncs segurament devien tenir una mica de...
Sí, feia aniret, allà.
Però bueno, doncs...
Però veus, jo, a mi em va estranyar, no? Dic, ostres, que raro que no vagi...
Sempre aterren al comunal.
Al comunal, i clar, veus, ara me n'assabento, doncs...
Clar, doncs mira, per això tenim el Liam, que ens ho explica.
Vale. Bueno, molt bé. Va arribar...
I des de llavors, bueno, allà doncs van fer les primeres salutacions amb el cap de govern, amb la consellera major d'Encamp, amb Laura Mas.
Ah.
Ja doncs, bueno, van haver el primer cop que han fet sonar l'himne i tota pesca. I després, doncs, tota la comitiva ja van anar baixant cap a Ràdio Andorra, que és allà on han fet les primeres trobades. D'altra banda, també, òbviament, pel costat francès teníem el Emmanuel Macron, però pel costat d'Espanya ve doncs el copríncep episcopal, que és la primera vegada, que doncs és una cosa històrica també, que per primera vegada estan els dos a la vegada aquí al país.
Molt bé.
Llavors, bueno, ahir què va passar? I doncs a Ràdio Andorra es va fer aquestes primeres trobades amb aquesta primera reunió bilateral entre Macron i Espot, on doncs es van tractar, com esperàvem, dos dels principals temes, dos dels principals problemàtiques, d'altres que n'hi ha, com són el tema de l'acord d'associació amb la Unió Europea i el tema doncs de l'avortament. Per la banda francesa és més l'acord amb la Unió Europea, l'acord d'associació, i doncs com sempre doncs Emmanuel Macron manté doncs aquesta línia europeista de que Andorra ha d'incloure's, encara que no sigui de manera plena, doncs que es vagi integrant a la Unió Europea, perquè considera que no es pot quedar doncs enrere. I d'altra banda, clar, el tema de l'avortament. Aquesta és la banda més complicada, el del costat del copríncep episcopal, perquè clar, Macron també en la seva legislatura doncs ha apostat molt pel tema de l'avortament i tots aquests dels lleis de que la gent pot avortar a França, i molt sovint doncs hi ha moltes dones andorranes que van a França per avortar, ja que aquí no poden, i Macron doncs és apostant per això, que es pugui buscar doncs alguna manera de poder permetre legalitzar l'avortament aquí, i estem doncs amb el dilema de tota la vida aquí a Andorra,
com ha anat això, no?
Doncs de que s'ha de vigilar amb aquest tema, perquè podem acabar doncs amb la institució andorrana de tenir dos coprínceps i tota la pesca. I ha sigut un discurs que ha dit doncs en una de les declaracions de Spot, que és una cosa que s'ha treballat durant 8 segles, una institució que s'ha treballat 8 segles, i ara doncs trencar-la pot ser una mica perillós per tot el que venim dient. Llavors, clar, aquí dius, home, tampoc et pots quedar antiquat, al final la societat evoluciona, hi ha canvis socials i polítics. I bé, doncs, veurem com segueix tot això, i també
no
seran dos temes.
Això.
Seran segurament temes que tractaran avui doncs el discurs del copríncep francès. Podem tractar d'altres temes, com també el tema de l'habitatge, que com sabeu doncs avui...
Hi ha hagut vaga al final?
Encara no, s'espera d'aquí mitja hora,
sí,
no?
Sí, de dos a dos i mitja, sinó des 12 fins a les 12, dos i mitja, perdó, sí. Si no m'equivoco, és quan hi ha doncs aquest temps de que s'han de tancar els comerços i tal, perquè la gent pugui escoltar aquests el discurs i tal, i en principi està convocat a partir de les 12 per anar preparant i tal, és a dir, ara en principi ja estaran preparats a la plaça del poble, totes aquestes manifestacions, no només pel tema de l'habitatge, sinó també per tema d'avortament, i són dos temes que això ho van parlar la Rebeca Bonache del sindicat d'habitatge, que no és culpa a Macron, evidentment ell no té res a veure amb això, però és que fer visible doncs, aquesta problemàtica i que ho pugui veure amb els seus propis ulls i que li pugui potser fer aquest toc d'atenció a l'executiu andorrà.
Normal, que a més quan es fa una protesta d'aquestes característiques, doncs lògicament el que es busca és que sigui el més mediàtica possible.
Clar,
no és igual fer una protesta, doncs sortir al carrer i amb unes pancartes i punto pelota que sortir justament quan ve una personalitat de la... com el senyor Macron o com qualsevol altre, diguem-ne, polític o gent important.
Però ell és copríncep, ell és copríncep. Tampoc ho deuen regalar els lloguers ni els pisos a França. També tenen molts bunyols allà.
També, evidentment.
No res, doncs escolta'm, i ahir van sopar, no, aquesta gent?
Sí, hi ha part de temes ja més no tan importants, més petits. Abans del sopar, doncs, van anar a FEDA, després de Ràdio Andorra.
Van
estar, doncs, amb Sílvia Calvó i, doncs, per la banda francesa, amb Bernard Fontana, doncs, que és el director de EDF. I allà, doncs, van explicar una mica tots els projectes que hi ha entre Andorra i França, que, com bé sabeu, doncs, molta energia que importem, doncs, és francesa. FEDA és relativament petit, no té l'abast per cobrir l'electricitat de tot Andorra, i tenim sobretot de França i una mica d'Espanya, que curiosament, aprofito, no té tant a veure amb Andorra, però fa tot just un any de l'apagada.
Sí, avui, en parlarem.
Mira, aquí ho tenim.
Sí, senyor.
Sí, poc abans de la una de la tarda va passar això. Aquí ho tenim.
Això diu molt també de les nostres relacions amb França, perquè França l'apagada no afecta
no
tant,
afectar,
però per part
no?
d'Espanya sí. I clar, vulguis donar aquest reforç energètic en França, que és doncs, important per Andorra.
Escolta, Lian, no han portat el Macron al lloc aquest que està tan de moda, que hi ha aquest tio que fa aquest...
El de les creps?
El de les creps,
home,
sí.
Home, ara que ho dius, home...
Oh, és que seria una cosa curiosa,
Podria ser una cosa curiosa.
Home, és un punt,
No sé si a França tindran també aquest tipus de personatges, però bueno...
No, però seria un puntazo, Ara el portarem amb una atracció especial del país.
Exactament.
Que li diria el nom del porc, Qui és vostè?
Sí.
Doncs això que va estar feda i després
van fer el sopar a part hotel amb les 200 persones, que si no m'equivoco són el doble que fa 6 anys, el 2019, i bueno, doncs han portat menjar francès, vi francès, bueno, suposo que volen mostrar aquesta francofonia.
Francesa, sí.
Sí, però això no ho entenc, tu. Que portin menjar francès, si deu estar tip de menjar francès.
Menjar.
Una escudella, una donja...
Menjar d'aquí, cony, d'aquí.
Home,
fotem.
I doncs avui ha continuat doncs, aquesta segona i darrera jornada, on ha visitat el Liceu Comte de Foix i també l'escola primària i secundària de Santa Coloma, on aproximadament doncs, hi ha hagut uns 200 alumnes de maternal que li han donat la benvinguda, que ha sigut molt, molt divertit amb la interpretació del gran Carlemany. I posteriorment doncs, s'ha fet fotos amb aquests nens, firmant també, com sempre, les banderetes andorranes. I durant tot aquest matí també, després de visitar les escoles, ha anat fent ruta cap a casa avall, també firmant totes banderes possibles dels nens, que jo crec que van una mica tard amb el calendari, perquè ara mateix doncs, estan a la casa de la vall doncs, fent aquesta sessió, però no ha parat. Ha saludat a tots els nens, un cop a la casa de la vall, doncs, tots els consellers, tots els ministres, tots els consols majors i menors, i ho comentant justament a Ràdio i Televisió d'Andorra, han fet una broma i dir, menys mal que és Andorra i que han de saludar tan poca gent, perquè això arriba a ser a Espanya no sé què, que saps quants diputats deuen tenir, dius, mai, acabes amb la mà que...
Tu imagina't.
Veiem aquí en directe que encara no han aparegut, o sigui, tenim els ministres i els consellers i els cònsols asseguts, però encara no han aparegut, estan a la sala dels passos perduts, crec, que és, i que ha signat el llibre d'honor. Però, Liam, que abans d'anar a fer tota aquesta ruta, aquest senyor és molt sa. Què ha fet aquest matí el senyor Macron?
És la curiositat del dia, que aquest matí doncs, ha protagonitzat una escena poc habitual en el marc d'aquesta visita institucional al Principat, i si l'ha vist doncs, fent una sessió improvisada de running pels carrers de la capital, seguit doncs, de diversos del seu equip de seguretat que l'han acompanyat amb aquesta sessió esportiva matinal, i jo crec que és la imatge curiosa i divertida, més enllà de tota la part institucional.
Clar que sí.
Sí, home, i tant, però que això que també...
Escolta,
mira, jo l'altre dia...
És una persona més.
Evidentment, home, sí. I quants polítics al món fan s'aixequen al matí o bé a la tarda
mica,
i se'n van a córrer una mica.
Sí, home, i tant.
I sense anar més lluny, el cap de govern d'aquí, jo, mira, l'altre dia el vaig veure amb calça curta.
Va, fa molt de running, molt de running,
i tant, sí, i tant.
Mira, ara es dirigeixen cap a...
També crec que el que ha de sorprendre és el fet que... Potser un president de França, no tinc idea d'on deu córrer, però ja segur que va amb zones més segures.
Home,
però, clar, per aquí a Andorra,
pensava
que hi puc córrer per on vulgui. La gana.
Per on vulgui.
Sí.
Saps a quina hora té previst marxar o fins a quina hora està previst?
No estic segur, no sé si per ja la tarda... Igual m'equivoco, disculpa si m'equivoco, però potser per ja a les 4 doncs, tornarà cap a Soldeu, on allà doncs, agafarà el
No dic dinaran per això, no?
Dinaran.
Sí, em sembla que ho suposo, perquè després de tot un dia jo crec que...
Home,
descansa una mica abans de...
Un biquini, una cosa lleugera.
Una cosa ràpida, sí. Va al Popeyes.
Alguna altra cosa? Perquè després del discurs de la plaça del poble ja s'adona per clos, oi?
En principi serà això. Ara estem a l'espera d'aquesta sessió a la Casa de la Vall i d'aquests discursos del copríncep francès Emmanuel Macron a la plaça del poble. I aviam, doncs, què dirà i com reaccionarà també la gent que estem pendents d'aquestes protestes tant per l'habitatge com per l'avortament.
Molt bé,
doncs escolta, Liam, et deixem anar, no el retenim més, pobret, perquè tens feina.
I després ja tota aquesta informació ja l'ampliarem amb les declaracions de les persones, dels protagonistes d'aquesta jornada.
Doncs moltes gràcies, Liam. Una abraçada.
Adéu,
Liam. Se'n va treballar, Liam, que té feina, Doncs escolta, aquesta gent encara no han entrat, estan tots aquí, te veiem al cap de govern, tots els ministres estan esperant.
Bueno.
Clar, perquè... Aquí al Consell, els consellers van de consellers, com il faut, uniformats, diguéssim, amb el barret del conseller i la plaça del poble es veu que hi ha bastanta gent. Jo no sé si són els manifestants o la gent que els hi han fet tancar i que... Bueno, que aprofitem doncs, per anar-hi i d'altres, doncs, vés a saber on t'aniran,
Molt bé.
Doncs res, tu.
Aviam, coses que ràpidament... Mira, ja que comentava el Lian el tema de la gran apagada, doncs ho recordarem perquè avui, justament, poc abans de la una... Es va produir a Espanya, aquí també alguna repercussió...
Poca cosa.
Sí que a Espanya, doncs una gran apagada elèctrica, però allò una cosa molt, molt, però que molt massiva i sense precedents, que va deixar sense electricitat a tota pràcticament la península Ibèrica, afectant també a Portugal. Durant més de 10 hores, segons regions, doncs van deixar de funcionar tots els aparells elèctrics, afectant doncs, aquesta apagada també a la telefonia, a les telecomunicacions i provocant doncs, un caos a la red ferroviària, en el tràfic terrestre, també en el tràfic aeri, als hospitals, que evidentment doncs, van haver d'utilitzar els sistemes d'emergència, perquè no hi havia la llum corrent i normal.
No. Que fort, encara no està ben aclarit, això.
No, és una cosa que tampoc...
Tant de misteri.
Sí, no s'hi no s'hi ha acabat de posar llum a la foscor que es va provocar aquest 28.
Intentarem posar llum a la foscor.
Doncs mira, Carles, no es va acabar de posar massa llum a la foscor. El sistema va tardar 18 hores en restablir-se per... complert, Això, doncs, el 28 d'abril del 2025. I també un altre tema que volem recordar, el 28 d'abril, avui, se celebra el Dia Internacional per la Conservació dels Amfibis. Ja sabeu que sempre ens agrada...
Granotes.
Granotes.
I tots aquests animalets,
Granota, fica't al cova.
Ai, doncs sí, sí, sí.
Bueno, és... són importants, els amfibis.
Com ahir eren els... Sí. Topé?
Ah, sí. Sí, Topes? Ara no me'n recordo, sí.
Sí, home, quins
animalets. Sí, sí,
animalets.
Sí, l'animaló aquell, sí.
Que té milers d'anys, eh?
Pues sí.
Doncs és que també estan en perill d'extinció.
Aquí està el
escolta
problema.
Tu,
aquí està el problema.
Recordem, això ho estudiàvem a l'escola, ara ja no sé per què ha canviat tant i fa tants anys que no hi vaig, doncs que són animals de sang freda. I per què estan desapareixent? Doncs perquè el seu hàbitat també està desapareixent... els residus tòxics, contaminants, el canvi climàtic, i la seva pell és llisa. Recordem que són vertebrats, però són particulars. La seva pell llisa, no tenen escates com el peix.
No.
També tenen una cueta que fan servir per nedar. Viuen dins de l'aigua, i respiren... a través de les brànquies. Es creu que els amfibis es van formar dels peixos fa ja uns 360 milions d'anys. I que d'allí van néixer els rèptils per després donar pas a altres espècies que han anat evolucionant fins a ser aus o mamífers que avui en dia doncs coneixem. Són mones, les culleretes.
Són mones, sí.
Els renacuajos, que es diuen això. En castellà,
Sí, sí. Dos coses també, recordar el 1945, el 28 d'abril, que Mussolini i la seva amant, era la Clara Petacci, van ser executats a Dongo, Itàlia, i curiosament, el 45, també, tal dia com avui, del 45, quan això passava a Itàlia, Adolf Hitler es casava amb Eva Braun, era la de les maquinetes, el búnquer que tenien allà a Berlín. Era un búnquer, una cosa apanyadeta.
I es va acabar fatal, això
va
també,
va acabar
no?
com el rosari de l'Aurora, també. Sí, sí, sí.
Va durar poc, la festa del
casament. Va durar poquíssim. Per cert, deixa'm que digui que es va morir, crec que va ser el diumenge, la mama de l'Aitana Sánchez Gijón.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Sí. L'actriu Aitana Sánchez Gijón, doncs, que està passant un moment complicat i difícil, després doncs, de la mort de la seva mare, la Fiorella Di Angelis. Efectivament, va passar el diumenge a Madrid. Aquesta noia que té 57 anys, a més estava la mar de contenta, no?, perquè havia trobat l'amor, també, amb un xicot que tota la vida ha estat enamorat d'ella.
Sí, sí, sí.
També molt
Àlex,
maco.
Àlex, no es diu?
No recordo, però bueno, mira.
Sí, un actor.
Sí, sí, de cop i volta, pam. Després també adéu a l'última cantant viva d'un grup mític de dones, Ronettes.
És la cançó més coneguda.
Sí, home.
Us sona? Me, my baby. Després s'han fet altres versions, però aquesta és l'original, Esperem que vingui la tornada, perquè és una cançó... Duraven poques cançons abans de la Motown. Dos minuts i mig, tres minuts. Atenció.
Aquí.
Doncs, sí,
és la cançó aquesta que, com diu bé la Candela, doncs és de les més populars, s'han fet moltes versions, i que la cantava, i la cantava molt bé, com ja sentiu, la Nedra Tilly Rose, que és la dona que ens ha deixat als 80 anys i que és, diguem-ne, l'última cantant viva...
De les tres que eren, sí.
De les Ronettes, o Ronettes, no sé jo.
De Ronettes.
Jo sempre he dit Ronettes, però sí. Bueno.
Manera m'entès, Per cert, que avui no hem dit el refrany,
Ara.
Abril que surt plovent, el maig crida rient. Ves que veu a tornada.
Vale. Bueno,
bé,
per cert,
córrer.
Temperatura bona, mínima 8, màxima de 20 graus, cosa fina. S'està molt bé, francament. I avui anem a parlar dins del que és el santoral d'un home que
molt pijo
i un home que feia molt bona olor. Estem parlant de Sant Pere Chanel.
Això?
Compre.
Com va dir la pobra Teresa Campos, Chanel... No, en comptes de dir Xarel·lo, va dir Chanel 10.
Ah, bueno. Perquè...
Sí, no te'n recordes?
Sí, 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 me'n recordo. Sí, sí.
Bé, doncs Sant Pere Chanel va ser prevere recent,
sí,
per dir-ho d'alguna manera, del segle XIX, de la Societat de Maria i Màrtir, era francès, va anar a evangelitzar a la illa de Futuna, allà en què no hi havia cristians, i va trobar molts entrebancs, però com que era molt bona persona, doncs va convertir alguns dels seus llocs. El van matar.
Sí.
Va ser el primer màrtir d'Oceania.
Això mateix. Primer màrtir d'Oceania, Sant Pere Chanel. També Sant Prudenci de Tarazona i també Santa Teodora. També Sant Lluís Maria Grigon de Montfort, Sant Agapio de Cirta, Sant Caralipo, Sant Pàmfil de Corfiniu,
ai, mare.
Sí, sí, Sant Polion, i també Santa Joana Beretta Molla.
És Sant Prudenci, també, avui, eh?
Sí, 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 també, Sant Prudenci. I, per cert, felicitar a la P, que avui ens fa 52 anyets.
Ai, Pedro!
Penélope Cruz.
Pedrito.
Sí, sí, sí. I també felicitarem a l'actriu Jessica Alba. Aquesta és una miqueta més jove, en fa 45.
Molt bé.
I per acabar també felicitarem a un que demà juga un partit important davant l'Arsenal, que és la segona semifinal. Avui la primera, el PSG amb el Bayern de Múnich, demà la segona, l'Atlètic de Madrid amb el...
I qui és?
Diego Pablo Simeone.
Ah, bueno, no juga,
el Xolo,
ell no jugarà.
El Xolo, home, però aviam, sí.
El seu fill, sí.
El seu fill, sí, el Giuliano, sí. 56 anys, eh?
Oh, mira.
Bé jove, eh? 56 anys, eh? Ja que els tingués, tu. 56 anys.
Ai, noi.
Bueno, doncs pues felicitats al Xolo i esperem que li vagi bé i pugui... Bueno, si a cas Xolo comença a celebrar-ho avui, no sigui cas que demà ja no ho pugui celebrar.
Escolta.
Bueno, no sé.
Anem amb una frase d'un filòsof alemany ben conegut com Arthur Schopenhauer, que va dir: el destí baralla i nosaltres juguem, eh?
Això diuen. Val, la qüestió també avui musical ens porta el 28 d'abril del 64 a Elvis Presley, que publica aquest tema, Viva Las Vegas, la cançó que seria posteriorment versionada també per un gran grup que són els ZZ Top.
Anem al 66.
Ah, sí.
Teniu un àlbum que es diu Revolver, dels Beatles?
Bo, bo.
Doncs dins d'aquest àlbum hi havia aquesta cançó, i Eleanor Rigby,
sí,
una de les grans joies de la història del rock i del pop, eh? Només fa 60 anys.
Només, ni menys. I també el 28 d'abril va arribar número 1 als Estats Units Dark Side of the Moon de Pink Floyd, el disc que doncs va estar a les llistes, atenció, un total de 957 setmanes al llarg de les següents dècades, no? Van vendre més de 45 milions d'àlbums a tot el món i es va convertir en un dels àlbums més venuts de la història del rock. Dark Side of the Moon, la cara oculta de la luna.
Avui parlarem de telescopis,
sí,
i del sol.
Això mateix.
No de la luna, amb el Joan Mart d'aquí una estoneta. Protagonisme musical... La Marshall Tucker Band amb aquesta This Old Cowboy del 1974.
Sí, perquè avui recordem un 28 d'abril del 1980 que moria en accident de tràfic Tommy Cromwell. Era el baixista de la banda, aquesta banda sensacional de country rock del 70, la Marshall Tucker Band. Grup, evidentment, americà, que combinava estils musicals com el rock, el rhythm and blues, el jazz, el country, el gospel. La veritat és que l'agrupació aquesta doncs, va estar activa durant més de 40 anys, això sí, amb canvis constants a la seva formació. Això que estem escoltant i que seguirem escoltant és sensacional. Instruments a dojo, des d'un violí a una guitarres, el que sigui. Vull dir, una cosa realment espectacular. És un tema que és molt bo i que es diu This Old Cowboy del 74.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tots els dies, com amb la beguda isotònica sabor llimona o taronja Carrefour d'1,5 litres, amb un 33% de descompte, ara només 59 cèntims. O el formatge d'untar natural o light Carrefour de 300 grams, amb un 21% de descompte, ara només 1,49 €. I avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalviar el dia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Ràdio Valira. Celebrem 40 anys. Amb tu i amb el suport de...
Electrodomèstics Martínez. Zona Assegurances. Restaurant Pizzeria Venècia. Electricitat i Extintors Escoem. Viatges Vilanova.
Ràdio Valira. La banda sonora de la teva vida.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del mirall.
Doncs apa, anem a parlar amb el Joan Marc Miralles, com
sí,
sempre, que ja el tenim a punt.
Ho sap tot, aquest home.
Ho sap tot, sap el que sap,
no,
però
no,
sap
però,
molt.
Però déu-n'hi-do, eh?
Sap molt, sap molt.
Miralles, saps molt, eh?
Sí, bueno, bon dia, bon dia.
Oh,
bon
hola,
dia,
hola,
bon
hola, guapo.
Bon
hola.
Dia, Miralles, però escolta.
Abans us escoltava que parlàveu de Be My Baby.
Sí.
Que la va produir el Phil Spector.
Sí, senyor.
Que sí? Bueno, a part que també era part dels compositors de la cançó.
Sí.
Pues aquesta cançó era la cançó favorita del líder dels Beach Boys, el Wilson.
Ah, el Wilson, sí.
Sí. I el va influenciar molt en tota la seva carrera, perquè en aquesta cançó l'Spector va crear o va innovar amb allò que després li van dir el mur de sonido, que era aquesta manera de produir les cançons ficant-hi de tot.
Sí, sí, sí.
I que després va influenciar els Beatles, els Rollings i tot, no?
Veus? Sí. Tot té un començament.
No, no, evidentment. I ara que estem parlant d'això, l'altre dia que estàvem parlant precisament de Prince, el Joan Marc em va enviar tota una sèrie de coses relacionades amb aquelles cançons que no es van publicar amb el seu moment, i de lo que hi ha, i aprofito per dir-ho, té més de 300 cançons i que va fer per altres artistes.
Déu-n'hi-do,
Que és una autèntica bestiesa.
Sí, i amb això, amb pseudònims, No,
sí,
no
sí.
Com ell mateix.
Sí, mira, ho tinc aquí, per exemple, Jamie Starr, Molt comú als 80 per bandes com, per exemple, The Time Christopher, autor de Manic Monday. Exacte, dels Bangles.
De les Bangles, sí.
Això mateix. Joe Cocco, Alexander Nermin...
No, que, si hem de dir les 300 no, no, estan ben posats,
No, però que vull dir que... Sembla mentida la quantitat i quantitat de cançons que va escriure aquest xicot, no amb el seu nom, sinó
no, amb pseudònims, com ens deia.
I, bueno, i que, bueno, 322 cançons per artistes.
Déu-n'hi-do.
Una bestiesa.
A més, n'hi ha més de 8.000 que són inèdites de cançons.
Imagina't.
Imagina't.
Que les va guardar en la seva caixa forta.
Correcte.
I que estan allà i que no, ni s'han publicat ni s'han...
Ostres,
no, ni
s'han bueno, s'ha prolífic, eh?
Se suposa que algun dia sortiran o veuran la llum, no? M'imagino.
No sé qui controla l'herència del príncep.
Jo tampoc.
Suposo que són els seus hereus els que han de decidir, però vaja, això... Com que són molts diners...
Ja, tant.
Perquè el príncep estava casat, el príncep?
Oh, tenia fill?
Sí, em sembla que tenia fills.
Sí?
Casat, no sé si en aquell moment de la seva mort estava casat, però havia estat amb diverses, diverses dones.
Sí. Bueno, només era un tio que li agradava molt el tema, eh?
Sí.
No. A més, ho demostrava fins i tot amb tots els seus espectacles carregats de molta sexualitat. Bueno, de moltíssima...
I sensualitat.
I sensualitat, també, sí.
Molt bé. Avui el Joan Marc ens presenta un menú calent a l'univers del Miralles. Escolta, però a veure, perquè dius... Per començar, què passarà quan el sol entri en la darrera fase de la seva vida? Perquè el sol s'acabarà algun dia?
Sí, d'aquí uns 5.000 milions d'anys.
Sí. Però ja no ens agafa, Joan Marc.
No, a nosaltres no ens agafarà.
No.
A part que passés alguna cosa.
Bueno, sí, clar. Sí.
No, vale. Però vaja, és interessant de saber què us hi passa als estels al final de la seva vida i també el que passarà al sol al final de la seva vida.
Clar.
Demana, què passarà amb la Terra?
Sí.
D'aquí 5.000 milions d'anys. Bueno, sabem, observant altres estels, que quan estels com el sol acaben la seva vida, es tornen gegants vermells. Ara el sol és un estel de la seqüència principal, més aviat groc, com ho veiem nosaltres, però quan acabi la seva vida, el seu cor deixarà de fer fusió nuclear, el nucli del Sol, que ara està fent la fusió nuclear que alimenta el Sol i que veiem la llum que produeix i la calor que produeix aquesta fusió nuclear, doncs allà s'esgota l'hidrogen en el cor, únicament en el cor, del Sol, i aleshores el que passa és que ara mateix el cor del Sol, el nucli del Sol, està en equilibri, és a dir, la fusió nuclear, l'energia de la fusió nuclear produeix calor que empeny les capes exteriors cap a fora, i a la mateixa vegada la gravetat fa que les capes es vagin cap a dintre, hi ha una espècie d'equilibri entre una força que empeny cap a fora i la força que empeny cap a dintre, que és la gravetat. Però, clar, quan deixarà d'haver fusió nuclear, el nucli del Sol es col·lapsarà, perquè ja no hi haurà aquesta pressió cap a fora, aquesta pressió produïda per la radiació i per el calor de la fusió nuclear, i només hi haurà la gravetat que farà que es contragui el nucli del Sol, i les capes exteriors, on continuarà havent fusió nuclear, però d'una certa manera, s'expandiran 100 vegades més enllà dels límits actuals del Sol. I engulliran Mercuri, engulliran Venus i segurament engulliran també la Terra, aquestes capes exteriors, molt calentes, perquè ja sí que encara hi ha hidrogen i encara anirà fusionant durant un cert temps, i potser arribarà fins i tot fins a Mart. Més o menys a un límit estarà per allà, no sabem exactament quin serà on es pararan en aquestes capes exteriors.
Sí.
I aquest nucli del Sol que es contraurà, pues es refredarà, es refredarà, es compactarà molt i crearà el que en diem una enana blanca. No sabem exactament si serà d'aquí 5.000 milions o 6.000 milions. La veritat és que no sabem ben bé com funciona el Sol, ni la majoria dels estels. No sabem ben bé quins són els mecanismes que hi ha a l'interior, perquè no podem anar a mirar a l'interior del Sol. no podem anar a mirar...
Home, és que fa molta calor allà, tio. Que
no, no mirar, i a més és que és molt opac, perquè sí. hi ha molt hidrogen molt calent, i no tenim res que pugui anar a observar. Només veiem capes exteriors del Sol. Però hi ha mètodes per observar una miqueta la física que passa en l'interior del Sol, i un d'aquests mètodes se'n diu l'asterosismologia, que és la mateixa manera com els geòlegs poden observar el que passa a l'interior de la Terra. A l'interior de la Terra tampoc podem observar a l'interior de la Terra. Però amb els terremotos, amb les vibracions que produeix la mateixa Terra, podem saber una miqueta quina és la física del que està passant a l'interior de la Terra. Pues, pels estels, també utilitzem les vibracions que observem dels estels, que són ones que es desplacen a dintre del mitjà, a dintre de l'estel.
Sí.
N'hi ha diferents tipus d'ones. Podem saber una miqueta quina és la física d'aquests estels. D'ones n'hi ha ones de pressió, com que hi ha diferències de pressió entre diferents capes del Sol, pues això provoca una ona que es mou a dintre del Sol i que fa vibrar el Sol o els estels de certa manera. També hi ha ones de gravetat, la pressió de la gravetat fa que quan una capa pica amb una altra pues provoca un cert tipus d'ones, que en diuen ones G, i després hi ha les ones de superfície, que són com les onades a sobre el mar, que també les podem observar a la superfície dels estels. Pues amb aquestes ones, els astrònoms arriben a determinar una miqueta quina és la física de que hi ha, dels processos físics que hi ha a l'interior de les estels, i en particular han pogut observar que a l'interior de gegants vermells hi ha camps magnètics en el nucli dels estels. En el nucli dels gegants vermells, en el moment en què arriben al final de la seva vida, s'ha pogut observar que hi ha camps magnètics molt potents. I també sabem que a la superfície de les nanes blanques també hi ha camps magnètics que són molt similars a aquests que s'observen en els nuclis dels gegants vermells. Aleshores, existeix una teoria que diu que el camp magnètic dels estels, sabem que el nostre, el Sol, produeix un camp magnètic molt important, que és responsable, per exemple, de les flamarades que passen a vegades a la superfície del Sol, però el veiem en superfície, no sabem si n'hi ha en el seu interior. Però sabem que en els estels que esdevenen, diguem-ne que en la fase final del Sol, veiem que hi ha estels que tenen camps magnètics en el seu nucli. Doncs podem suposar que en l'interior del Sol també hi ha un camp magnètic molt potent, que no sabem exactament per què està creat, però que en el moment que expandeix que s'expandeix a les capes exteriors, apareix en el nucli de la fase gegant vermella i després apareix en la superfície de l'enana blanca en què es converteixen els estels com el Sol en el final de la seva vida. I això en diuen la teoria dels camps magnètics fòssils, és a dir, que hi ha un camp magnètic que persevera en el llarg de tota la fase de la vida d'aquests estels, i aquest camp magnètic el que pot fer és que allarga la vida dels estels. Per què? Perquè és com un imant, va agafant l'hidrogen de les capes exteriors i les acosta cap al nucli i va alimentant el nucli a mesura que passa el temps. I això fa que els estels, com el Sol, potser duren més del que haurien de durar, perquè el camp magnètic del nucli va xuclant o enganxant hidrogen que permet d'alimentar les reaccions de fusió nuclears durant uns quants milers de milions d'anys, més enllà del que haurien de durar si només es consumís el que hi ha en el nucli originalment.
Molt bé. Doncs ja ho sabem.
Però queda, més de 5.000 milions d'anys, Però, esclar, és impactant, dius, on dia.
Ara, de tota manera, quina mala passada, Joan Marc, quan això es produeixi i el Sol ja deixi de ser Sol, pels fabricants de cremes antisolars.
Hi haurà gent, llavors, encara, a la Terra, clar, és que...
Ja m'explicaràs, Joan Marc.
No, perquè molt abans que això passi, a la Terra, com que la temperatura del Sol haurà canviat, la Terra deixarà de ser un lloc habitable molt abans que el Sol l'engulleixi.
Vale.
A mesura que, que la seva vida s'anirà esgotant, la temperatura del Sol pujarà i, doncs, els planetes com la Terra perdran tota la seva atmosfera, s'evaporarà tota l'aigua que hi ha a les seves superfícies,
devindrà
un lloc completament inhabitable per la vida com la coneixem avui en dia. I això passarà bastant abans de que el Sol esdevingui una gegant vermella.
Molt bé. Bueno,
digues.
No, endavant.
A veure, parlarem de pilotes, però no parlarem de futbol.
Pilotes de futbol...
Per favor, si en cas, ara no encara.
No, deixa-ho córrer, Joan Marc.
Pilotes de futbol a l'espai.
Sí. Igual
són
allà...
Són jocs molt alts que queden allà penjant.
Igual allà podríem guanyar, Joan Marc. Punyetero partit.
Ai, Déu meu, digues.
No, a veure, és una miqueta lligat amb aquesta fase final de la vida dels estels.
Del Sol, no?
Sí, i del Sol.
Sí.
El que s'ha observat és que en els entorns d'estels que han acabat amb enanes blanques i que produeixen una cosa que se'n diu nebulosa planetària, que en realitat són les capes externes de l'estel que s'han anat dissolvent en el seu entorn, s'hi observen unes molècules de carbó que són molt curioses perquè els en diuen futbolenes.
Futbolenes,
sí, de futbol.
Sí,
per
què?
Perquè tenen forma de pilota de futbol. En realitat, el nom científic són les Buckminster Fullerenes, que estan nomenats en honor amb un arquitecte, inventor i visionari, dissenyador, que es deia Buckminster Fuller.
Sí.
Buckminster Fuller va crear o va dissenyar les primeres cúpules geodèsiques, un exemple de les quals es pot trobar si aneu a Montreal, o si veieu el Gran Premi de Fórmula 1 de Montreal, a l'illa de Santa Helena, hi ha una cúpula geodèsica que es va fer per l'exposició de l'any 67 en el pavelló americà, l'exposició universal de l'any 67, que es diu la biosfera, que és una cúpula transparent, gairebé una bola perfecta, i va ser una revolució en l'època que ha inspirat a moltes altres coses, moltes altres cúpules d'aquest tipus, de tipus geodèsic, i va ser tan... diguem-ne, tan innovador i es va fer tan famós el Buckminster Fuller que l'any 1985, quan uns químics americans van descobrir aquestes molècules, que la més coneguda és la de carbó 60, que són 60 àtoms de carbó organitzats com una pilota de futbol, o com una cúpula geodèsica del Fuller, pues li van donar el nom de Buckminster Fuller. Aquests químics van guanyar el Premi Nobel de Química l'any 1996, i això és un al·lòtrop del carbó, és a dir, una forma estable de com s'organitzen els àtoms de carbó. Els altres que coneixem, per exemple, són el diamant, el grafit, que també el coneixem, el grafè, que té moltes aplicacions en materials i en semiconductors. Pues, les boles aquestes, les Buckminster Fullerenes, o els fullerens, pues, també són una forma estable del carbó, d'organització del carbó. I ells ho van descobrir en laboratori, però l'any 2010 es van descobrir en l'espai, justament en l'entorn d'aquestes enanes blanques i en aquests nebuloses planetàries. Però després s'han vist en d'altres llocs, a l'entorn d'estels joves i tot, però el que és interessant és que ara s'han observat amb el James Webb el primer lloc on es va detectar, que és un estel que es diu TC1, i s'ha vist que hi ha aquestes Buckminster Fullerenes al voltant de la superfície de la enana blanca. Aquestes boles que tenen moltes aplicacions en materials, en medicina, perquè poden contenir, per exemple, altres àtoms, es volen utilitzar sí. Per exemple, per enviar medicaments a l'interior de les cèl·lules. Tu fas una bola d'aquestes i fiques un medicament a dintre sí. i el pots enviar a l'interior d'una cèl·lula, portant, per exemple, cures per al l'UVIH, per exemple. Això és una de les aplicacions que es volen fer. També es fan materials molt resistents, molt més resistents que l'acer, amb aquests punts fluorescents. Pues, també n'hi ha en l'espai i s'han observat pues, al voltant de la superfície de nanes blanques. No sabem exactament com es creen. Hi ha moltes més observacions previstes amb el telescopi James Webb i ens anuncien que d'aquí uns dies o unes setmanes sortirà tota una sèrie d'articles en els quals ens prometen que ens donaran molts més detalls sobre aquestes observacions i potser alguna sorpresa, un descobriment sorpresa que hi haurà al voltant o relacionat amb aquestes molècules curioses que es troben una miqueta a tot arreu ara, o que les trobem una miqueta a tot arreu, en la natura, tot i que es van crear per primer cop en laboratori l'any 85.
Molt bé. Home. Estupendo. Home. Bueno. Digues.
Aniversari.
Sí,
va fer uns anyets.
36, no?
Mira.
36 anys. 36 sí. anys fa que que van llançar, o va fer que van llançar el telescopi espacial Hubble. Va
ser
el 24 d'abril, és a dir, el divendres passat, em sembla.
Sí, sí, el divendres.
Divendres passat, sí, pues mira, 24 anys del llançament, que ho va llançar el transbordador Discovery. El Discovery ja no funciona, i en canvi el telescopi Hubble continua funcionant, tot i tenir 36 anys i molts problemes perquè la majoria dels seus giroscopis ja no funcionen, hi ha instruments que parts d'ells ja no funcionen. Durant molts anys el telescopi Hubble es va poder anar a reparar i reemplaçar les parts que no funcionaven en parts noves, ficant-hi ordenadors nous, però tot això va parar arran de l'explosió del transbordador Columbia. Encara hi va haver
el Columbia, que va
explotar per sobre de Texas. Encara hi va haver una missió que va anar a fer una darrera reparació del telescopi després de l'explosió del Columbia, però quan es va parar tot el programa de transbordadors, pues ja no s'hi ha anat més. I bueno, el telescopi continua funcionant, continua fent observacions, continua fent ciència, que és molt aprofitada per la gent que l'utilitza, però que sabem que en el futur això deixarà de ser possible, primer perquè els instruments començaran a fallar ja definitivament, però després perquè poquet a poquet el telescopi, que està en òrbita baixa, està a uns 300 quilòmetres d'altitud, pues es va frenant per les capes més altes de l'atmosfera i va perdent altitud, i al final farà una reentrada que s'hagués volgut que sigués controlada, però el més probable és que sigui una reentrada descontrolada.
Ah, vale. O sigui que es recupera, per dir-ho d'alguna manera.
Es volia recuperar una part, que fa uns anys era la previsió, era el pla, és d'enviar una nau que el recuperés, un transbordador que el recuperés i el tornés a baixar a la Terra per poder exhibir-lo en un dels museus, l'Smithsonian, però això ja no serà possible. Després es va preveure d'enviar unes naus que s'hi acoplarien i que el fessin baixar de manera controlada, tot i que es perdés tot el telescopi, però que no causés danys a la seva reentrada, i ara el més probable és que entri de manera descontrolada, perquè no hi ha manera de controlar la trajectòria del telescopi Hubble, i ja veurem si cau algun tros cau per sobre d'una zona habitada o no. El més probable és que no.
Perquè... Esperem que no.
La Terra majoritàriament és aigua, és a dir, un més probable
al Pacífic,
però sempre hi ha la possibilitat de que caigui alguna part grossa, per exemple, perquè hi ha parts que els costarà desintegrar-se, moltes es desintegraran en l'atmosfera, però parts que els costarà desintegrar-se, potser algun cau, però ja veurem.
Ja. Una cosa, Joan Marc, per quan està previst això? Se sap?
No se sap ben bé, perquè... És física complicada, i però sabem que això passarà tard o d'hora, en el moment que haurà perdut prou velocitat i altitud per perquè ja no sé, ja no està en òrbita, eh?
Ja, anirà
reentrant. Però no se sap ben bé, potser d'aquí 5, 6 o 10 anys. No hi ha una data fixa.
No hi ha una data fixa. Vale,
això és el que es volia, que hi hagués una data fixa prevista, però vaja, la NASA no està, ni la NASA ni l'administració actual estan per la labor, tampoc ho estaven les administracions precedents per això, ja fa anys que ja això s'ha tret l'idea aquesta, s'ha eliminat dels plans de la NASA.
Molt bé, doncs estupendo, Joan Marc, com sempre, disfrutat bastant aquí amb aquestes coses que ens expliques.
Home, i tant.
Cada dimarts.
Sí, senyor.
Disfruta força avui amb el primer de la Champions, que suposo que
te'l miraràs. Que guanyarà PSG, no?
PSG Bayern.
Jo vaig amb el Bayern de Múnich.
Normal.
Home,
quants?
Quants
anys, dius?
Vaig estar 6 anys.
Normal, home, normal.
Què t'hem de dir ara, el Fiedersen?
El Fiedersen.
Widersen.
Doncs,
apa, complicat, l'alemany,
és molt complicat, senyor, és molt complicat. Una abraçada forta, Joan Marc.
Moltes gràcies, cuida't molt, Joan Marc.
Adéu.
Molt bé, marxem, tornem a les 7, exacte.
Que vagi bé.
Adéu-siau, amics de la sardana, adéu-siau.